I parlem ara d'un tema perquè la calor i les altes temperatures cada cop s'allarguen més en el calendari i això doncs endarrereix el que anomenem el canvi d'armari, una feinada pels que no tenen prou espai, que sovint fa mandra i no es troba el temps per fer-la de manera adequada. Però com podem optimitzar espai i mantenir l'ordre? Hi ha gent especialment sensible amb aquest ordre i avui volem parlar des d'una vessant més psicològica sobre el tema amb la Núria Casanovas, que és vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en el moment de fer aquest canvi d'armari, aquestes èpoques de canvi, no?, de l'estiu cap aquí i un cop acaba l'hivern ja per fer el canvi d'armari també a estiu, hi ha gent a la que li afecta amb més mesura això de l'ordre, no?, el fet de tenir l'armari ordenat i tot ben posat, ben estructurat, oi?
Exacte, sí. Depèn molt de la persona.
I com afecta això, per exemple, a una persona a la que li afecta molt l'ordre, com li afecta? En quina mesura?
Mireu, jo, primerament, hi ha una part que està molt vinculada a la personalitat de cadascú. Hi ha gent que realment tenen un pensament com més organitzat, no? Hi ha gent que té una manera de funcionar que diria més seqüencial. I aquestes persones sí que requereixen per estar en coherència amb el seu món interior d'un ordre exterior, perquè si no és com el seu contorn no va amb la seva manera de ser, no? I altres persones de vegades són com menys exigents en aquest àmbit perquè són com més globals, més espontànies. Una mica deixo una cosa a un lloc i ja l'acabaré trobant. Però sí que el que provoca a vegades no és la sensació d'ordre o no, és provoca estrès quan una persona s'hi atabala massa. Normalment és una persona que té angoixa a la seva vida per altres coses. Vale? Una persona que té estrès per l'ordre, que s'agòbia, que ho passa malament, que no ho suporta, és una persona a vegades que no gestiona tampoc l'estrès davant altres persones o altres estímuls excessius. Però el tema de poder tenir aquesta coherència al món interior, això dona molta tranquil·litat.
Clar, a una persona que li provoca estrès, potser aquesta falta d'ordre, aquest desordre, quina seria la forma més eficient, per exemple, d'evitar tenir o passar per aquest moment?
Una cosa que va molt bé són com els objectius més a curt termini o parcials. Per exemple, una persona sí que l'idea de tot ha d'estar superordenat, clar, això es pot mantenir gran temporada, però quan canvi d'armari, per exemple, costa moltíssim. Quan tens el canall a la família, que ho has tornat d'una manera i t'ho tornen a moure així, a provocar un malestar que no compensa amb els guanys, no? Llavors, sí que són persones que necessiten un cert ordre perquè disfruten molt, però podria ser parcial, per exemple, dir, doncs, el canvi d'armari doncs el faig en etapes. Faig una part i després l'altra, no? O el canvi d'armari el faig, però amb aquesta exigència que, bueno, per la part d'infants, doncs, ho col·loco més a una banda perquè serà una mica més desorganitzada i la part més referent a adults o tal, doncs això d'una altra manera que aquí no hi toca ningú, només jo. I així no provoca tant malestar a la vida quotidiana.
Clar, quan una persona viu sola, doncs ella mateixa se les pot arreglar com sigui, no? Però en el moment en què vius acompanyat no només depèn de tu.
Exacte, has de tenir la sort que la teva parella sigui igual i que si no ho és, que tu puguis compensar el que no fa l'altre o el que fa malament sense agobiar-t'hi. Saps acceptar que al final no és que tothom hauria de ser com tu, és que si tu tens un excés de sensibilitat a l'ordre, tens com un do, una qualitat que no has d'exigir tothom i potser si necessites compensar-ho, doncs fer-ho simplement amb tranquil·litat perquè si t'acabes estressant al final no comporta cap benefici ni per tu ni per la teva parella o si tens fills ni tampoc els teus fills que veuen al final una mare o un pare super agobiat, estressat, histèric, més que un pare que té una qualitat o un do, no?
Això mateix. I clar, parlem de gent sensible amb l'ordre, però quan comença l'obsessió, podem dir? Quan això esdevé un problema?
Quan esdevé un problema és quan la persona no pot viure, acceptar un moment de desorganització. No? Veiem que a la vida tot és qüestió de passar per diferents etapes, no? I va molt bé arribar a un ordre, però de vegades has de passar per una etapa de caos. Per exemple, és millor a vegades de dir al vespre, estic cansat, descanso, em relaxo, encara que tal cosa sigui sense ser, però si la persona no aguanta aquesta situació i malgrat no tenir l'energia, no tenir l'estat psicològic per fer-ho, ho ha d'acabar fent per evitar un agobi que és com una mica obsessió. Seria una mica la idea d'obsessió-compulsió, no? Per apel·liar un pensament que t'angoixa, fas alguna cosa, però què passa? Que cada vegada no serà menys, cada vegada serà més. Després tal cosa, després tal cosa, després ja no dormo fins a les tantes, després ja no surto perquè ja fer això. I el problema d'una obsessió és que no és només una idea repetitiva al cap, és una idea que crea una angoixa, va lligada a una angoixa interna. Llavors aquí diria respiració.
Clar, realment perjudica molt més a la persona el fet de doncs, tenir aquest estat, no? Si ets una persona ordenada, perfecte, però en el moment que s'ocasiona un problema per això, llavors, clar, el problema també te l'estàs creant tu mateix, no?, amb aquesta obsessió.
Completament d'acord. El tema no està en què fem, sinó en com ho fem. No? Ens hauríem d'exigir ser ordenats, sí, i en ple, també. Les dues coses són igual d'importants.
Clar. Clar, per aquestes persones imagino que és important doncs, saber seleccionar, no? Per exemple, saber què volen conservar, què és el que ja no els hi fa falta, no? En el moment de fer, per exemple, aquest canvi d'armari, perquè hem agafat el canvi d'armari com a idea així general, no? Per partir d'aquesta base. Clar, aquest ordre, saber seleccionar què agafem, què no, què donem, què tirem, no? Per exemple, i optimitzar doncs, l'espai també, imagino, no?
I el que fa molta gràcia, no?, és molt anecdòtic, que aquesta neteja de la casa, no?, aquest buidatge i passatge d'un període de l'any a un altre, també correspon molt a algú interior. Pensem que els humans a nivell psicològic també hem d'anar buidant, deixant anar preocupacions, anar deixant records vells. I es diu, no?, que quan ordenem l'armari, de vegades, si ens hi fixem, veurem que estem fent un treball mental també, o un treball emocional. Hi ha gent que diu, ostres, m'ha cansat molt, però perquè hi havia l'energia física i l'energia mental. Llavors, sí, hi ha gent inclús que s'escriu, ostres, aquest dia s'escriu, ja necessitava fer un buidatge. I sí que cansa molt, però dius, ostres, doncs quin benefici que ve, no? Ha sigut com aquest deixar anar psicològic, que també, no?, ha repercutit de manera més material al teu armari, no?
Clar, que interessant això que ens expliques, Núria, perquè, clar, realment afecta tant mentalment, no?, com en el pensament nostre, a les nostres sensacions, no?, a la nostra vida, a l'hora de fer el canvi d'armari, doncs també plasmem doncs, això, la nostra història, podem dir. Aquest ordre és difícil, però, de mantenir durant tot l'any, no?
Sí, exacte, de la persona, no? Perquè és el que deia, com que també pot estar molt vinculat al món interior, per exemple, veiem, no?, una anècdota és que molts adolescents, per sort no tots, tenen l'habitació molt més desordenada o l'armari caòtic, però és que també estan en un passatge d'una etapa a l'altra en els que se senten perduts, desorganitzats, no? I una mica l'estat de la seva habitació reflexa el seu món interior, no? I a vegades quan un es fa més gran, més adult, aprèn a ordenar o netejar o classificar, perquè el nostre estat intern també és això. Llavors, per tant, sí que és important veure que de vegades hi ha persones que no poden tot l'any mantenir-ho, però perquè també és molt difícil durant tot l'any tenir el mateix estat psicològic, no? Hem de fer com muntanyes, no? Hi ha èpoques més estressants, que t'has d'abocar més a la feina, així, i en èpoques llavors més de buidatge, de dir, vale, ara em sento més, a sentir-me bé, a ordenar la casa, a procurar-me més al món interior que no pas a la vida social i externa.
Exacte, doncs ara amb això ja sabem i ja podrem observar, no?, com la gent té les cases i les habitacions ordenades i serà com un reflex, no?, de la seva vida i de com se senten. Això ens servirà a tots nosaltres, no?, per conèixer més a les persones que ens envolten i tant.
Exacte, sí. I també saber això, que si fiquem energia en tema d'ordenar, també en traiem beneficis a nivell emocional.
Exacte, això mateix.
No, no.
Al final servirà i tot fer-ho, no serà una feinada, com abans dèiem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per parlar-nos sobre aquest canvi d'armari i canvi també, doncs, amb l'estat de la persona en tot moment al llarg d'aquestes estacions de l'any. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres,
Marc. Tu ja l'has fet, el canvi d'armari?
Sí, ho necessitava. I que jo pensava, dic, quan ve una mica de fred, perquè és això, dic, que havia d'ordenar, però dic, no té sentit ordenar la roba d'estiu.
Clar, clar, clar.
Anem ja a ordenar la bona, no?
Jo també l'he fet aquest cap de setmana passat i ja tot ordenadíssim, veurem quan dura, això sí.
I cansa, no, també? Bueno, és veritat que és molta energia, no?, que es va ficant així,
sí,
d'anar classificant. I...
També va bé canviar les coses de lloc. Per exemple, si abans tenies els jerseis en una banda, doncs canviar-los i posar-los a una altra. Això també és un exercici que a mi m'ha funcionat cada vegada que l'he anat fent.
Interessant. Jo ho fic pels meus nens perquè puguin accedir més a la roba tal, tal, però clar, a mi no ho he pensat amb això, també seria interessant provar-ho. Mm.
Doncs mira, així els espectadors ja ens van agafant idees també.
Va.
Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu.